21 regidors i regidores d'aquest consistori. Així doncs, sense més, passem amb els punts de l'ordre del dia, el primer dels quals és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que correspon a la sessió ordinària 2020/14 de 17 de desembre de 2020. La donem per aprovada? Sí? Ja és una sessió i ja és un acte que consta com a videoacte, en aquest cas. Següent punt, despatx d'ofici. Donem compte de la resolució 12/2021 dictada pel 14 de gener de 2021 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, per la qual es dictamina la inadmissió per pèrdua sobrevinguda del seu objecte del recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor MSH en nom i representació de l'Associació Nacional d'Empreses de Limpieza Pública i Cuidado del Medi Ambient Urbano contra els plecs del contracte de serveis de recollida d'escombraries i neteja viària de Ripollet, licitat per l'Ajuntament de Ripollet. Donem compte de la remissió al Ministeri d'Hacienda de l'execució pressupostària del quart trimestre 2020 de l'Ajuntament i de gener. I donem compte del llistat dels decrets d'alcaldia des del 22 de gener fins al 18 de febrer de 2021, amb dos inclosos que consten a l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia 2021, número 2021/313. Ara passem ja als punts d'acord. El primer és relatiu a la implantació a l'Ajuntament de Ripollet del model de control intern de conformitat amb el Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, pel qual s'estableix el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local. Per comentar alguna qüestió, explicar que aquest acord neix fruit de la voluntat de contínua millora del funcionament intern de l'Ajuntament i particularment en aquest cas de la fonamental tasca de la intervenció municipal. En conseqüència, es proposa l'adopció d'aquest acord a proposta també de la interventora, a la qual aprofito per agrair-li la seva tasca i dedicació durant aquests primers mesos al servei de l'Ajuntament de Ripollet. El principal canvi fa referència a la implantació de la fiscalització limitada prèvia, que implica canvis interns en quant a la tramitació administrativa. El Reial Decret 424/2017 exigeix fer plans de control intern per part de la intervenció en les quals s'estudiïn i analitzin aquelles àrees en les que la intervenció detecta disfuncions i mitjançant aquesta anàlisi es fan propostes de millora i s'aprova un pla d'acció anual. En conseqüència, es fa recomanable posar en marxa aquesta fiscalització limitada prèvia que volem que esdevingui en definitiva una eina útil amb la pretensió de guanyar agilitat, però tot mantenint rigorositat i exhaustivitat de la fiscalització dels expedients i, com dèiem, a finals d'any, de forma anual, fer un control ple per tal de proposar millores i corregir desequilibris que es detectin. Posicionaments? Regidor senyor Montanui?
A favor.
Senyora López?
A favor.
Ciutadans?
Sí, a favor.
PSC?
I a favor.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt. Passem als següents punts. Ara entrarem en dos punts que evidentment comentarem, presentarem i votarem per separat, relatius a punts d'aprovacions de projectes d'obres. Habitualment, com segurament sabreu, els projectes, sempre quan tinguin l'assignació pressupostària, passen per aprovació de la Junta de Govern local. I quan no la tenen, en cas que es vulguin aprovar aquests projectes, han de passar per ple. És per això que, donat que són projectes que es volen dotar pressupostàriament, un cop finalitzi la liquidació del pressupost 2020, incorporem els romanents, que esperem fer-ho al llarg de les properes setmanes, que aquests projectes els portem a ple per tal d'avançar en la seva aprovació i que, posteriorment, de forma més ràpida, es puguin licitar i executar. El primer d'ells, en tot cas, és el punt número 4, que és l'aprovació del projecte de desmuntatge de la font metàl·lica existent al recinte del pavelló Joan Creus. Les raons per procedir a aquest desmuntatge són clares i diàfanes, principalment donat també als desperfectes que sovint anava patint, uns elevats costos de manteniment, i el que es proposa és fer aquest desmuntatge per tal de posteriorment reconvertir-lo en una zona enjardinada, amb ornamentació floral, igualment vistosa i digna per l'espai on està ubicat, just al costat del Joan Creus i la plaça Joan Abat, que, com sabeu, són espais molt transitats, de molta afluència de persones, especialment de nens i nenes, de nois i noies, practicant esport. En conseqüència, aquí es proposa aprovar aquest projecte d'obres de desmuntatge a la font metàl·lica existent al recinte del pavelló Joan Creus, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un preu de contracte IVA inclòs de 21.878 euros amb 65 cèntims i s'exposa al públic el projecte per el termini de 30 dies hàbils. Posicionaments, senyor Montanui?
A favor.
Senyora López?
A favor.
Ciutadans?
Sí, hola, buenas tardes. Ciudadanos se abstendrá y se abstendrá por una cuestión y es que cree que lo que hoy se vota en este punto es fruto de la dejadez por parte del gobierno municipal del espacio público. El deterioro de la fuente situada a las puertas del pabellón Joan Creus es la viva imagen del deterioro del espacio público en nuestro municipio. Un deterioro provocado por esa dejadez del equipo de gobierno respecto al espacio público. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención.
¿Es así? ¿Es así?
Buenas tardes a todos y todas. A veure, nosaltres ja fa bastants mesos que anàvem preguntant per aquesta font, perquè no funcionava i sempre, bueno, en cap moment hem rebut cap resposta al corrent d'aquesta situació. Trobem pues, això que aquesta font sí que està molt malmesa, està bastant deteriorada i ha sigut, com han dit altres companys, la deixadeixa d'aquest govern per tenir el manteniment correcte. No obstant, pensem que, bueno, que fer el canvi aquest i la remodelació li pot donar un altre aire a la plaça i el nostre vot serà a favor.
Gràcies. Evidentment que discrepo d'algun dels comentaris que s'ha fet. És definitiva, com s'ha dit, aquest tipus d'instal·lació requereix d'un manteniment molt elevat i al final també està obert a prendre decisions al respecte de les prioritats que hem de ser i creiem, a més, que aquesta font ornamental, a més en l'espai ubicat, com deia en la meva exposició, hi ha molta canalla, molts nois i noies, doncs segurament no és l'espai adequat també perquè sigui i és preferible també optar per una altra ornamentació que estigui ben mantinguda i que tingui, doncs, en definitiva, com deia també, que dignifiqui i que sigui maca per tot aquell espai. Molt bé, doncs amb l'abstenció ciutadana s'ha pogut favorar per la resta, queda aprovat aquest projecte. I el segon punt és l'aprovació del projecte d'obres de millora de reurbanització del carrer de la Sagrera. En aquest cas, li cedeixo la paraula al regidor de Patrimoni, senyor Sergio Linares. Endavant.
Sí. Hola, bona tarda, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Molt breu, però simplement per posar-nos antecedents, aquest projecte és la concreció del projecte de pressupostos participatius que es va aprovar, que va sortir guanyador a la convocatòria del 2018, presentat pels estudiants de quart d'ESO de l'escola FADAC, on es demanava l'adequació del carrer Sagrera, també d'una part del carrer Isabela Catòlica, per tal de millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. En concret, es demanava que es convertís en un carrer només per a vianants i de plataforma única. Arran d'aquesta petició es va realitzar aquest projecte conjuntament amb un estudi de reforma general del nucli antic per tal que no fos una intervenció, diguem-ne, única o independent, sinó que estigués emmarcada dins d'unes possibles futures reformes de tot aquest espai urbà. Aquest ha estat un projecte realitzat per l'arquitecte Marc Manzano i l'arquitecte Victoria Caballero en col·laboració amb les diferents àrees de l'Ajuntament, patrimoni, urbanisme, mobilitat, participació, i creiem que és un bon projecte per tal d'assegurar la seguretat i l'accessibilitat d'aquest carrer, sobretot tenint en compte això, que es troba al casc antic de Ripollet i que es troba al costat d'una escola. Gràcies.
Gràcies. Senyor Montanui.
Sí, gràcies, alcalde. Abans de res, agrair al regidor Sergio Linares i com també al regidor Fran Sánchez per l'oportunitat que vam tenir de poder fer les diferents aportacions i resposta de dubtes que teníem al respecte de la concreció d'aquest projecte que ens ha traslladat, en aquest cas, al regidor Sergio Linares. Només ja per aquestes raons i tenim present de que s'han recollit les diferents aportacions i resoldre, com he dit abans, els dubtes. Per la meva part, el meu vot és a favor. Gràcies.
Gràcies. Som?
Sí, des de Som Ripollet pensem que és un bon projecte i, per tant, el nostre vot serà favorable.
Gràcies. Ciutadans?
Sí, buenas tardes de nuevo. Desde Ciudadanos nuestro voto será a favor y un voto también positivo con la esperanza de que también se trasladen ese afán por mejorar el casco antiguo de Ripollet, que nosotros, como no puede ser de otra manera, aplaudimos. Pero ya digo, que ese afán de mejorar el casco antiguo se traslade también a los diferentes barrios del municipio que sufren y padecen problemas de accesibilidad de un gran deterioro del espacio público, pues bien, nosotros votamos a favor también con ese afán de que se traslade esas mejoras a los diferentes barrios del municipio. Gracias.
Gracias. ¿Es así?
Bueno, a ver, nosotros creemos que esta millora del casc històric, el casc antic de Ripollet, es una buena manera de comenzar. N'hi ha encara que estan bastant malmesos del deteriorament també dels anys i començar pel carrer Sagrera, que surt del projecte participatiu de la FEDAC, bueno, es comença per un bon joc, llavors el nostre vot serà favorable també.
Gràcies. Molt bé, doncs comentar que aquest projecte té un preu de contracte i ben clos de 85.375 € amb 99 cèntims i el mateix del cas anterior té un preu d'exposició públic de 30 dies hàbils. També esmentar que, com va assenyalar al principi el regidor de Patrimoni, aquest projecte d'obres en si, doncs, per una banda, neix de tot l'estudi de Patrimoni i relatiu a la recuperació del casc antic i una de les primeres peces a executar és aquest del carrer La Sagrera, principalment impulsat, com ha dit el senyor Linares i també la senyora Herrera, també pel mateix col·legi FEDAC que hi ha tot just al costat. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és un punt que porta per nom no admissió a tràmit a les al·legacions presentades per l'Institut Català de Finances. És un punt relatiu al rescat de l'aparcament del pàrquing de l'aparcament del Parc del riu Ripoll i, en tot cas, la presentarà la regidora Pilar Castillejo. Endavant. No et sentim, Pilar. No.
Em sentiu ara?
Ara sí.
Bueno, doncs, deia que faria una mica de referència global per situar aquest punt. L'octubre passat vam acordar iniciar el tràmit de l'expedient de resolució del contracte amb Aguarel, que és la concessionària, l'antiga concessionària del pàrquing del riu Ripoll, perquè s'havia declarat el concurs de creditors i s'havia obert la fase de liquidació. Respecte a aquesta aprovació inicial, hem rebut diverses al·legacions. El novembre de l'administrador concursal de la Mercantil, el desembre el senyor Lluís Casas i ara el febrer de l'Institut Català de Finances, que és el punt que portem ara aquí a ple aprovació, referent a aquestes eleccions de l'Institut Català de Finances. Però jo crec, bueno, això com deia, no? Interessant contextualitzar i explicar també aquestes al·legacions del senyor Casas i de l'administració concursal per situar-nos tots i que tant els veïns que ens estan escoltant com la resta de regidors estiguin al cas del procediment administratiu que estem seguint amb aquest pàrquing. De les al·legacions que n'han fet, alguna l'hem acceptada. En concret, l'Ajuntament va determinar el seu dia que es tractava d'un incompliment culpable per part del contractista i que, en conseqüència, doncs, no procedia ni indemnitzar per danys i prejudicis ni executar la garantia definitiva. Però amb les al·legacions que ens han presentat, veient que hi ha doctrina en diferents sentits i que, a més, l'Ajuntament tampoc no disposa de cap garantia definitiva perquè ja va ser retornada el 2010, doncs s'ha determinat una segona al·legació que fan tant uns com altres, fa referència...
Et perdem, Pilar.
Per un import de 519.000 euros. Aquesta quantitat no la vam fixar l'Ajuntament de manera unilateral, no és una decisió que es va prendre tot, durant tot aquest procés ens hem trobat sempre l'Ajuntament assistit per la Diputació de Barcelona i per l'organisme de gestió tributària. Per tal de determinar aquesta quantitat, es va contractar una entitat, Taxovaloració, una empresa especialitzada que ha estat contractada per la Diputació en diverses vegades i van ser ells qui ens van adreçar amb aquesta empresa. Quan es va determinar aquesta, la quantitat, això va ser l'any 2018, es van mantenir reunions tant amb l'Institut Català de Finances com l'administrador concursal, com la defensa jurídica de l'administració.
Tenim dificultats, Pilar. Se'ns ve en marxa el so. Entenc que la resta de regidors i regidores s'hi passa igual, oi?
Ara em sentiu?
Sí. Bueno, ara tampoc. Bueno.
Bueno. No puc fer-hi res.
D'acord. Bueno, en tot cas...
Bueno, el que deia... intento continuar o... Sí?
Sí, intenta que sigui més breu en el gra per si hi ha dificultats.
Aquesta al·legació pel que fa a la quantitat de la indemnització no es contempla en cap cas. Com dic, és una quantitat avaluada per una empresa independent i, per tant, la mantenim. I les al·legacions que va entrar a l'Institut Català de Finances, que és el punt al que fa referència aquest punt del ple, van estar entrades fora de termini, com dic, a principis de febrer, i, per tant, l'Ajuntament no les podem admetre. No entrem al fons del que determina, sinó senzillament inadmetem per estar fora de termini aquesta al·legació.
La tornem a perdre, Pilar. Bueno, en tot cas, deixem...
Estem esperant informe de la Comissió Jurídica Assessora per l'aprovació definitiva.
D'acord. Gràcies. Doncs passem a posicionaments. Senyor Montanui.
A favor.
Som?
Sí, a favor.
Ciutadans?
A favor.
PSC?
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt. Passem al següent punt, un punt molt important, que és el relatiu a l'aprovació de l'ordenança municipal de vetlladors, autorització de terrasses i el seu mobiliari. El presentarà la regidora Meritxell Caler. Endavant.
Bona tarda a totes i tots i als que ens esteu escoltant des de casa. En l'actualitat ens trobàvem amb un buit normatiu que dificultava molt la feina a restauradores, la convivència entre veïnes i que posava pressió sobre la policia local que havia d'intercedir sense marc jurídic. Aquesta ordenança, elaborada entre policia, serveis municipals i comerç, als quals a tots ells els dono les gràcies perquè han fet una feina excel·lent, compta amb el vistiplau del Gremi d'Hostaleria, que també va poder fer les seves aportacions, i l'informe favorable de la comissió d'estudi, format per representants polítics i tècnics de l'Ajuntament. I aquesta ordenança estableix els elements que podran formar part de la terrassa i plataformes, les seves mides, les seves quantitats segons mestres, les estructures permeses, parasols i estufes, on han d'anar la terrassa o la plataforma, quines han de ser les seves característiques, I en definitiva, com deia al principi, posa ordre i estableix criteris objectius. A més, un cop autoritzada la terrassa, cada establiment comptarà amb una fitxa visible on es recollirà els metres permesos, les taules, els elements que conformen aquesta terrassa autoritzada, no? En definitiva, doncs, aprovem un document o volem aprovar un document molt acurat i treballat que pretén vetllar tant per restauradors, ja que s'ha buscat que es contemplin totes les diferents casuístiques dels locals i que es pugui trobar una solució satisfactòria que afavoreixi el sector, com per l'ús de les persones que fem de l'espai públic i del seu gaudi, no? Tant com per neteja, doncs per jugar, doncs per anar amb cadireta de roda, per cotxets, o sigui que tothom pugui gaudir d'aquest espai amb convivència i amb equilibri. Moltes gràcies.
Gràcies. Obrim torn d'intervencions. Senyor Montanui.
Sí, gràcies, alcalde. El meu vot és a favor i vull reconèixer la bona feina que s'ha portat a terme per part de tots els àmbits. Gràcies.
Gràcies. Som. Tens el micròfon apagat, Melody.
Perdó. Queremos dar las gracias por el buen trabajo que se ha hecho y creemos que esta ordenanza es beneficiosa e importante para la actividad propia de la hostelería en nuestro municipio, debido a las circunstancias en las que están viviendo en estos momentos. Por lo tanto, nuestro voto será favorable. Gracias.
Gracias. ¿Ciutadans?
Sí, des de Ciutadans pensem que és una bona eina que ordena el sector, defineix conceptes i concreta sobretot els criteris a l'hora de l'aplicació. Per tant, el nostre vot és a favor.
Gràcies. PSC?
Sí, nosotros desde el PSC de Ripollet votamos a favor y agradecemos la buena labor que han hecho los técnicos y la Guardia Urbana.
Gràcies. Molt bé, doncs com molts i moltes heu comentat, era una necessitat segurament des de feia temps poder regular, reglamentar específicament el tema de les terrasses, dels bars, dels vetlladors a la nostra ciutat, ja que no teníem una ordenança ad hoc específica on es concretés tots els drets i deures de totes les parts implicades. I aquesta necessitat que també teníem des de feia temps, doncs realment també la situació de la Covid, que ja farà un any que la patim, on també ha impactat de forma intensa en el sector de la restauració, doncs també això ha impulsat, entre d'altres, que es vulgui, que s'hagi accelerat, de fet, la redacció i l'aprovació d'aquesta ordenança, que en definitiva el que vol és aclarir drets i deures de tothom en favor de, com deia la regidora Caler, d'una bona convivència en l'espai públic entre tothom. Tenint en compte més que el sector de la restauració és un sector cabdal, molt important a la nostra ciutat, un sector econòmic dels més potents i que dona feina també a molta gent. Per tant, això s'ha de reconèixer i esperem també que una eina com aquesta doncs, sigui també facilitadora per la seguretat dels establiments de la restauració ja existent, com per l'impuls de nous en favor de l'activitat econòmica. I, per tant, reconèixer la importància d'aquest sector, la restauració, a la nostra ciutat. De nou, també per part meva, en aquest cas com a alcalde, agrair la feina dels tècnics municipals, particularment de la policia local, que són també els que al final i han fet una feina molt important revisant moltes ordenances d'altres municipis del nostre voltant. Hem fet una proposta pròpia al respecte. També hi han participat i han fet aportacions al gremi d'hostaleria i també els hi volem agrair aquesta implicació. I, en conseqüència, com apareix en els punts d'acord, doncs un cop aprovada inicialment aquesta ordenança, se sotmetrà a informació pública. Això vol dir que se li donarà publicitat, intentarem facilitar també aquesta informació de la nova ordenança als diversos interessats, particularment a la restauració, perquè precisament com és una aprovació inicial, que també se la puguin llegir, la puguin valorar i, si escau, pugui fer aportacions per tal de, si és possible, seguir millorant-la i enriquir-la. Molt bé, doncs queda aprovada, com dèiem, de forma inicial aquesta ordenança municipal de vetlladors de Ripollet. Ara passem al, ara ja passem al punt de les mocions. La primera d'elles porta per títol, és una moció per les persones encausades per manifestacions post-sentència de Ripollet, que ens van fer arribar precisament al grup de suport a aquestes persones, que finalment van, han signat el grup de Decidim i el regidor no ha escrit, i en conseqüència, si us sembla, la presentarà, la llegirà la regidora de nou, Meritxell Calés. Endavant.
Bona tarda de nou. Atès que la tardor del 2019, durant els dies 11 al 13 de novembre, milers de persones varen estar exercint el dret a la llibertat d'expressió i de manifestació. Atès que més de 250 d'aquestes persones estan sent investigades pels delictes de delicte contra la seguretat vial, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a 6 anys de presó per haver-se manifestat de l'1 al 13 de novembre de 2019 a l'autopista AP7 al Pertús i posteriorment a Girona en protesta contra la sentència dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. D'aquestes 250 persones de tot el país, 4 d'elles són de Ripollet. Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar contra les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat democràtica i lliure i, per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit judicialment. Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió en defensa d'una ideologia o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler canviar el marc polític vigent i, per tant, no justifica la persecució política de qui el defensa públicament. Atès que volem denunciar també una vegada més la manca de garanties processals que hem vist en aquest sumari. Interrogatoris massius sense evidències, abús del secret de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions interessades a la premsa mentre el sumari en teoria era secret, valença de lleis que només protegeixen l'arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats. Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra l'independentisme o els moviments solidaris, aplicant el decret penal de l'enemic a totes elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, de CDRs detinguts el 23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a Catalunya per les protestes post-sentència, entre d'altres. Atès que volem fer explícita de la denúncia contra la llibertat d'expressió, manifestació i protesta i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es convoquin en defensa d'aquests drets fonamentals. Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa general contra l'independentisme, perquè és l'única solució col·lectiva i, sobretot, per poder afrontar la resolució política del conflicte. Per tot això, els grups sotasignants proposen al ple de l'Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords. Primer, exigir als òrgans judicials que cursin l'arxivament de la causa judicial contra els manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat d'expressió, de manifestació i de protesta, les quals són fonamentals en una societat veritablement democràtica. Segon, exigir a l'Estat espanyol una llei d'amnistia per a totes les persones preses i represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general contra l'independentisme. Tercer, mostrar tot el suport com a consistori a les persones que estan sent jutjades per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells ripolletens i ripolletenques que es troben en aquesta situació injusta. Quart, mostrar el rebuig com a ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels moviments socials i cívics. I cinquè, comunicar aquests acords a la delegació del govern a Barcelona i a la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies. Posicionaments. Senyor Montanui.
Sí, gràcies, alcalde. Com he manifestat fa poca estona, els mitjans de comunicació de la nostra ciutat, em congratulo de poder portar al ple de l'Ajuntament una moció conjunta amb el grup de Decidim, que neix, com hem manifestat, del grup de suport a les persones encausades a les manifestacions populars a postsentència. No vull oblidar que centenars, si no milers de persones han estat encausades arran del cicle de protestes contra la sentència als líders independentistes que va organitzar Tsunami Democràtic. En aquest sentit, jo destacaria dues grans mobilitzacions, que una és l'ocupació de l'aeroport del Prat i l'altra és el tall de l'AP-7 al seu pas per la Jonquera, que són, i no deixen de ser, una mostra de la força de la ciutadania. Dit això, avui tenim l'oportunitat per aquesta via, que és una moció que portem al si del ple del nostre Ajuntament i fent referència al contingut del cos d'aquesta moció, exigir a l'Estat espanyol d'una llei d'amnistia per a totes les persones preses i represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general contra l'independentisme. I és per totes aquestes raons, evidentment, que no només com sota signant, sinó que personalment el meu vot és totalment a favor. Gràcies.
Gràcies. Som?
Sí, nosotros defendemos la libertad de expresión y podernos manifestar libremente, porque hay que dejar claro que son derechos que tiene el ser humano y tienen que ser totalmente respetados. Por lo tanto, nuestro voto en esta moción será favorable. Gracias.
Gracias. Ciutadans?
Sí, a Ciutadans volem deixar clar que en un escenari de debat per si és convenient o no modificar el Codi Penal, podran trobar-nos. Però nosaltres no estem en contra de la justícia, perquè creiem profundament en la justícia que tenim i també sabem que la llibertat d'expressió ha de tenir uns límits. Per tant, el nostre vot serà en contra.
Gràcies. PSC.
Sí, com bé, bona tarda a tothom i a totes les persones que estan escoltant. Com bé sabut, el PSC mai es posiciona quan la justícia està actuant i no ho farem en aquest cas. Sí que em sobta algunes expressions que porta la moció quan parla de l'enemic, que l'enemic és l'Estat. Quan el grup de Decidim presenta aquesta moció, hi ha tres membres de Decidim Ripollet que justament estan representats al govern de l'Estat espanyol. O sigui, no entenc com poden defensar estar al govern de l'Estat espanyol i dir que el govern és l'Estat. I refereixo als regidors que són Decidim i que formen part de Comú Podem i de Podemos. Per tant, és que és incongruent aportar aquesta moció aquí i després estar defensant el govern d'Espanya. En aquest sentit, el nostre vot, com no pot ser d'una altra manera, serà l'abstenció. Gràcies.
Molt bé. Interessant debat també el que apuntava el senyor Tirado. També s'ha de diferenciar el govern de l'Estat. No és el mateix, tampoc. Però això, en tot cas, posaria altres disquisicions. Però, en tot cas, amb el vot contrari de Ciutadans, l'abstenció del PSC i el vot favorable de la resta, queda aprovada aquesta moció i que també, particularment, per part meva com a alcalde, així com també vaig manifestar en d'altra ocasió, tot el suport a les persones encausades en aquest nou assumpte, en aquesta nova causa, en definitiva, general contra el moviment polític legítim, democràtic i pacífic, i en especial a les quatre persones de Ripollet encausades. Molt bé, queda aprovada aquesta moció. Passem a la següent moció presentada pel grup de Decidim, que porta per títol A favor de la llei transestatal. La presentarà el regidor Fran Sánchez. Endavant.
Hola, bona tarda. Bé, passo a llegir la moció. No la llegiré sencera, que és molt llarga, però llegiré alguna part i els punts d'acord. Bé, com ja sapigueu, a les darreres setmanes ha saltat a l'actualitat l'esborrany de la futura llei transestatal, la qual té com a objectiu fer front al deute històric de la nostra societat amb les persones trans. Aquest esborrany és fruit del treball i esforç del col·lectiu trans articulat mitjançant la plataforma transestatal, que són totes les entitats trans a nivell estatal organitzades, amb un seguit de jornades de treball i processos participatius oberts realitzats conjuntament amb el Ministeri d'Igualtat i la Direcció General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI. Una de les principals fites d'aquest esborrany és la superació de la vigent llei 3/2007, que és la reguladora de la rectificació i registrat de l'esment relatiu al sexe de les persones, la qual ha quedat obsoleta i desfasada, ja que patologitza, és a dir, tracta com a malaltia, l'elecció de gènere en exigir la intervenció psiquiàtrica i mèdica mitjançant la necessitat del diagnòstic de disfòria de gènere i l'administració d'un tractament hormonal, per tal que una persona pugui afirmar qui és i poder procedir a la rectificació registral del seu gènere. Aquest fet provoca que les persones trans hagin de patir 2 anys de periple mèdic i burocràtic patologitzador que afecta el seu benestar psicosocial. A l'aprovació de l'actual esborrany de la llei trans, les persones podrien decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, ja que només seria necessària l'autorització expressa de la persona interessada sense haver d'estar condicionat en cap cas a l'acreditació d'haver de sotmetre's a cap mena de cirurgia, teràpies hormonals, tractaments psicològics, psiquiàtrics o mèdics de cap tipus. L'esborrany de la llei trans, en definitiva, elaborat per al Ministeri d'Igualtat en la participació de tots els col·lectius trans, és una eina molt necessària i precisa. La realitat posa de manifest, malgrat alguns avenços dels últims anys, que la discriminació estructural que pateix a les persones trans és atravessada en tota la seva cruesa en tots els àmbits de la seva vida social, el sanitari, l'educatiu, el laboral, entre d'altres. Ha arribat el moment de considerar les persones trans com a subjectes actius en la formulació de polítiques i disposicions normatives que no patologitzin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions mèdiques, que siguin reconegudes socialment les múltiples identitats sexogenèriques i que s'implementin mesures per aconseguir l'autèntica igualtat social de les persones trans. Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal de Gent Ripollet proposem els següents punts d'acord. Primer, instar el govern d'Espanya a tramitar i aprovar la llei per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització de la identitat trans, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge de polítiques per intervenir en la desigualtat estructural que pateixen les persones trans en múltiples àmbits de la vida social, tal com ha expressat la plataforma transestatal. I segon, informar a tots els grups del Congrés de Diputats d'aquesta moció, així com al Ministeri d'Igualtat, a la plataforma transestatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, a la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, a FLGTB. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Sánchez. Posicionament, senyor Montanui.
Totalment a favor. Gràcies.
Som?
A favor.
A favor. Ciutadans?
Sí, Ciutadans manifestar que aquest és un assumpte que ha provocat doncs, moltíssim debat al Congrés dels Diputats des d'una proposició de llei que va presentar el nostre grup el mes de desembre i que fins i tot en el si dels 2 partits que conformen el govern hi ha hagut els seus daltibaixos i les seves interpretacions. Entenem que és una necessitat d'urgent regulació i el nostre vot, amb la voluntat de que això es pugui resoldre el millor possible, el nostre vot és favorable.
Gràcies. PSC.
Bona tarda. El nostre vot serà d'abstenció, degut a que bueno, és un tema que s'està abordant des del govern central i pensem que des d'allà ja es posaran ells d'acord. Bona tarda, gràcies.
Molt bé, doncs no sé si el proposant, senyor Fran Sánchez, vol breument i per tancar. Va?
I tant. Bueno, vull agrair a tots els grups que han votat a favor i bueno, al PSC és una llàstima la seva abstenció, encara que entenc, puc mig entendre la seva abstenció degut a aquest debat que s'està fonamentant en el grup dels socialistes, no? I bueno, encara que faci una petita reflexió i que nosaltres a nivell municipal no puguem fer molta més cosa que aquesta aportació, que serà molt important, doncs jo espero que comptin en l'opinió, per exemple, de Carla Antonelli en comptes de Carmen Calvo, en aquest sentit. Jo crec que arribaran a una entesa i esperem que aquesta llei transestatal doncs, pugui sortir endavant. En la qual cosa, moltes gràcies.
Molt bé, no hi ha cap més intervenció. Amb l'abstenció del PSC i el vot favorable a la resta, queda aprovada aquesta segona moció. Passem a la tercera, és una moció de suport a Pablo Hasél, presentada pel grup de Decidim. Així que, senyor Pablo López, endavant.
Hola, bona tarda a totes i a tots. Abans de començar, volem manifestar, volem donar suport a totes les persones que estan lluitant, que s'estan manifestant, que s'estan mobilitzant per conservar i per protegir el dret a la llibertat d'expressió. Passo a llegir la moció. Pablo Hasél, artista rapet, ha entrat a presó aquest dimarts al matí acusat d'injúries a la corona, injúries a les institucions de l'Estat i a l'internament de terrorisme. Aquesta detenció, que suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos i preses polítics, va ser executada pel cos Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total al reconeixement dels drets fonamentals. Però no tot comença amb Pablo Hasél. Ja hem de recordar els titiriteros, l'exili de Baltoni, acusat també d'injúries a la corona, entre d'altres artistes represaliats. Tots aquests procediments converteixen a l'Estat espanyol en un dels estats del món que es practica la persecució dels artistes. Hauria de semblar que la mal anomenada transició democràtica, després de la dictadura de Franco, assegurés una evolució sòlida cap al blindatge d'una garantia de drets socials, civils i polítics, però que queda palès que no és així. Pablo Hasél es convertirà en el primer artista empresonat a l'Estat espanyol des de l'inici de la transició democràtica. Cada vegada som més conscients que accions d'aquestes característiques són advertiments per tal de pal·liar la dissidència política i ideològica. Són moltes les persones a l'exili i moltes les preses i presos polítics antifeixistes i de diversos àmbits. Ara toca l'àmbit de la cultura. Apel·lant a l'aprovació del dret a la llibertat d'expressió, un dret avalat per la Carta dels Drets Humans i per la mateixa Constitució espanyola, però que ha estat obviat per un aparell d'estat que actua de la mateixa manera amb independència de quin partit hi hagi el govern. Per aquest motiu, ara Decidim Ripollet presenta davant el ple l'adopció dels següents acords. Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar rebuig total i absolut al seu empresonament. Exigir l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries que qualsevol persona, també els artistes, que hi hagi fet ús del dret de llibertat d'expressió, concentració i manifestació. I tercer, exigir al govern de l'Estat espanyol la derogació immediata de la llei Mordassa i la reformulació total del Codi Penal.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
Gràcies, alcalde. Evidentment, manifesto un vot a favor i en defensa de la cultura i, com no podria ser menys, en defensa del dret d'expressió. Gràcies, alcalde.
Gràcies. Som?
Sí, nosaltres, por una parte, votamos, bueno, por una parte defendemos la libertad de expresión, pero por otra parte no nos podemos pronunciar sobre la sentencia del señor Hasél, porque no sabemos el historial y la acumulación de sentencias que tiene y rechazamos enérgicamente los disturbios y la violencia. Por lo tanto, en esta moción votaremos abstención. Gracias.
Gracias. Ciutadans.
Sí, per part de Ciutadans ens sorprèn l'esquizofrènia del grup de govern a l'hora de catalogar les paraules. Perquè, escolti, amb les lletres d'aquest senyor, jo vull recordar que fa dos plens, per dir-li l'adjectiu de trànsfuga amb un dels regidors, se'n va requerir a l'ordre dient que hi ha una manca de respecte, no? Mireu, el senyor del tema, el tema del Pablo Hasél no és un tema de llibertat d'expressió. És un tema de que aquest senyor, doncs, bueno, doncs se li apliquen les regles del codi penal com a qualsevol ciutadà d'aquest país i ell, pel seu comportament, per no voler recórrer altres sentències que li han imposat, doncs s'ha trobat doncs, en un moment doncs, que l'han posat a la presó. Pensem sincerament que aquest xicot necessita primer un bon advocat i a més necessita una bona teràpia urgent per part del seu comportament. El nostre vot és totalment en contra.
Gràcies, PSC.
Hola, bona nit a totes i a tots. totes les persones que ens estan escoltant a casa. I, bueno, aquí, a la sentència, bueno, a la sentència de la moció que presenteu, el vostre grup, en principi, el grup de govern, es barrejant molts termes i jurídicament hi ha diferents peticions que es manifesten i no, realment no és prou clar el que esteu demanant. En relació al dret a la llibertat d'expressió, nosaltres, el PSC i el Partit Socialista, evidentment, no tenim res en contra, al contrari, són fervents defensors de la llibertat d'expressió. Evidentment, si no hagués llibertat d'expressió, no es podrien dir o fer les coses que es fan. El que també voldria posar de manifest és que realment també el que nosaltres des del PSC i el Partit Socialista també rebutgem tot acte de violència i tot acte de manifestació que estigui encobert en el que els aldarulls provoquin doncs la destrucció de béns comuns, de béns públics, en el que hagi de sortir cossos i forces de seguretat de l'Estat per posar ordre amb el aldarull, que realment l'únic que provoquen és malestar a tota la societat, perquè realment, i afortunadament, només són 4 persones les que surten, finalment joves, i provoquen aquest aldarull. Precisament, jo aquest dilluns vaig estar involucrat perquè vaig anar a buscar a la meva filla al Palau de la Música i vaig estar, bueno, dins dels aldarulls que els van provocar. I vaig ser testimoni en primera persona del que estava produint a Barcelona. És un fet per mi lamentable. Lamentable perquè realment la llibertat d'expressió no s'aconsegueix cremant contenidors, abordant a la policia, llançant lletres a la policia. Crec que hi ha altres formes de manifestar-se pacíficament, sobretot, sense violència, i per això rebutgem tot acte de violència. No de manifestació i no de llibertat d'expressió, però sí la violència. I en fem mal ús de lo que és públic. No sé si sabeu l'estimació del cos que ha produït a Barcelona i a la resta de l'estat de Catalunya, a tots els aldarulls que s'han fet. Ha costat 1,5 milions. Si això li sumem pràcticament el que va passar també a l'1 d'octubre, segurament en 3-4 milions tindríem el pressupost gairebé per l'hospital i per la residència que necessitem a Ripollet. Penseu que amb això va en detriment de tots nosaltres. Llibertat d'expressió, sí. De totes maneres, amb el fet en concret del senyor Pablo Casel, tal com ha dit el senyor Gavarra, necessita un bon advocat. I evidentment que pot manifestar-se i dir el que vulgui. Jo m'he estat llegint la sentència, però és reincident amb els fets que fa. És fruit de recursos que ha presentat la seva sentència i al final, des del 2006, 2015, 2018, ha continuat. Ha estat reincident. Nosaltres, evidentment, davant d'una sentència del Tribunal Suprem d'una causa, vosaltres, tot el govern, sempre el que esteu en contra de que la justícia es polititzi. També nosaltres el que no volem és que nosaltres, com a polítics, hem de valorar la tasca que fa un jutge. Nosaltres estem d'acord amb les regles del joc. Es pot modificar, canviar, derogar qualsevol llei, però dins de l'ordre constitucional i dins de la democràcia. La democràcia és això. La democràcia no és sortir al carrer i fer les coses o prendre la justícia per la seva mà. Això és anarquia. Vosaltres sí que igual potser esteu d'acord amb aquesta anarquia. I, de fet, vosaltres, quan estàveu a l'oposició, és el que practicàveu, o el que vosaltres, almenys, és el que veieu, és seria d'això, però que són les lleis. Bueno, les lleis s'han de modificar, s'han de canviar dins d'un ordre, dins del marc constitucional i dins de la democràcia de l'Estat que tenim. El nostre vot és contrari.
Molt bé. Alguna qüestió? Sí, Pablo? Sisplau, de forma breu.
Sí, molt breu. Amb aquest tema que cadascú fa l'anàlisi i la reflexió. El primer dia el senyor Gavarra que les paraules i manifestacions del senyor Pablo Hasél no estem dient aquí que estem d'acord, simplement que té dret a dir-les. I més quan es tracta d'expressions artístiques. Per al remés, pues, bueno, cadascú té la seva opinió. Per la intervenció del senyor Molina, molt ràpid també, quan diu que vosaltres esteu d'acord amb segon quines coses, fa entendre que a nosaltres ens agrada aquesta situació, que nosaltres volem aquesta situació. I no és així.
Ja, no el condemneu.
Sisplau, no fem interrupció, senyor Molina. Està al seu torn de paraula, el senyor Pablo López.
Clar, aquesta paraula no serà tan breu, però ho intentaré ser. Molt greu. Quan feu eslògans i quan parleu del tema, aquests eslògans que feu pràcticament unànims tenen a dins... tenen un per què, tenen uns arguments i vostès, el senyor del PSC, tenen una visió de la violència i un anàlisi pues, el seu. Igual que el pot tenir Ciutadans, igual que el pot tenir qualsevol partit polític. Nosaltres tenim el nostre, això no significa que ens agradi. Això vol dir que tenim la nostra visió, el nostre anàlisi de les coses. Què significa això? Que si empleem el mateix eslògan que vosaltres, tenim dues alternatives. O modifiquem el significat d'aquest eslògan i el fem nostre enmig de tots els significats que cadascú tenim, o utilitzem unes altres paraules. Que vostè em faci dir un eslògan com condemniu la violència, com si la violència no fos... Una cosa que conviu amb nosaltres, que és una cosa de la història de la humanitat, que té uns anàlisis i té uns perquès. I està clar que la història de la humanitat és la lluita per als drets. No significa que estem d'acord. Significa que volem donar un anàlisi molt diferent al que podeu mostrar vosaltres, que... poseu l'Estat per sobre de les persones i li doneu la potestat d'utilitzar la violència. Per això li dic, no és una qüestió d'eslògans i de frases, és una qüestió de contingut. Simplement és això. I repeteixo, a vostès no els agrada aquestes imatges, a nosaltres tampoc, no haurien de succeir, però succeeixen i han succeït moltes vegades. I moltes vegades han hagut avenços molt importants per a la societat. Simplement és això.
Molt bé. Efectivament. Jo, breument, el senyor Gavarra, quan a vostè se li va cridar l'atenció en l'anterior ocasió, ben bé no era per això que vostè ha dit, sinó era per uns comentaris que va fer envers la portaveu de SOM al respecte. I una altra cosa és que es cridi l'atenció, una altra cosa... és que estigui parat com a presó segons quines manifestacions. I és aquí la clau. És aquí la clau. Com la mateixa clau és que no es tracta de discutir simpaties o no simpaties concretes amb una persona o reduir-ho a una persona concreta, sinó que es tracta de parlar de quin sistema tenim, de la llibertat d'expressió, es tracta també de parlar de la utilització restrictiva o excessivament punitiva de les lleis per crear... per tenir una voluntat exemplaritzant i, sobretot, també de no aplicar això que també anteriorment s'ha parlat, sigui del codi penal de l'enemic o el dret de l'autor envers una persona concreta. I per altra banda, un aclariment també, s'ha parlat de politització de la justícia. Politització de la justícia és el que històricament ha fet el bipartidisme del Partit Popular i el PSOE quan s'han repartit les eleccions dels alts càrrecs judicials en aquest país. La separació de poders no vol dir exempció de la crítica. Precisament la separació de poders té la seva principal virtut o la seva principal potència quan hi ha un debat, quan hi ha una crítica legítima feta al respecte. Això no és polititzar. La crítica legítima davant la separació de poders és precisament el que fa possible el desenvolupament de la democràcia al nostre país, que necessitem ara més que mai, i un efectiu antídot contra aquesta no separació de poders. Molt bé, doncs si no hi ha cap més qüestió, amb el vot contrari, no senyor Bartos, el seu portaveu, el senyor Molina en aquest cas. En aquest cas, amb el vot contrari del PSC Ciutadans, l'abstenció de SOM i el vot favorable del senyor Montano i de Decidim, queda aprovada aquesta moció. Ara passem a la darrera moció, en aquest cas presentada d'urgència pel grup socialista, una moció relativa al 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, que a la Junta de Portaveus en principi ha quedat també signada per tots els grups, però que no obstant, entenc, senyora secretària, que també hem de votar aquí en el ple l'estimació de l'urgència.
Correcte.
Estimem l'urgència, entenc que sí, perquè tothom hem signat, si no que es manifesti el contrari. Jo, per part meva, tot i que igualment també ja ho he comentat en Junta de Portaveus, és important que en la mesura del possible tots ens tenim les nostres vicissituds, però que procurem que les mocions, si més si són del calat o de la importància d'aquesta, que es presentin en el temps i forma i no es facin d'urgència per tal també de poder-la treballar bé o que doni peu en els respectius debats o transaccions que corresponguin als grups. Jo crec que és important també que això es pugui mantenir, sobretot en una moció, com deia, d'aquesta importància i que no és el més desitjable que es pugui presentar per urgència. En tot cas, queda aprovada l'urgència presentada per unanimitat i com a referència per part del PSC, qui la presentarà?
Jo la presentaré jo. Ante todo, muchas gracias por haber firmado la moción, ¿vale? Y las pongo, la paso a leer. De nuevo, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, una fecha de homenaje al movimiento feminista y también de reivindicación. Tenemos que continuar denunciando las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. El lema de Naciones Unidas para este día es por un futuro igualitario al mundo de la COVID-19, porque justamente esta pandemia ha puesto de relieve cómo la crisis, una vez más, afecta de diferente manera a mujeres y hombres, no solo desde el ámbito de la salud, sino también en el ámbito económico y social, más paro, más precariedad, menos conciliación, etc. Visualizando la fundamental contribución de las mujeres en los sectores precarios pero esenciales como son los de cuidadoras o de limpieza y la carga de trabajo desproporcionada que aportan. Una sociedad que aspira a ser realmente democrática y socialmente justa no se puede permitir que la mitad de la población, las mujeres, sean discriminadas en ningún ámbito, en educación, en ocupación, en política, medios de comunicación, cultura, etc. Y de ninguna forma no podemos permitir que una sola mujer sufra violencia machista. Son muchas todavía las discriminaciones, prejuicios y obstáculos a superar, los objetivos para lograr. Desde el Partido de los Socialistas de Cataluña hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para unir fuerzas y apelamos a la gran alianza de todas las mujeres progresistas y del movimiento feminista, porque juntas exigimos gobiernos feministas para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a la aprobación por parte del Pleno de Ripollet a los siguientes acuerdos. Comprometernos a trabajar con el avance de la sociedad hacia la igualdad real, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las mujeres y trabajando en el marco de las competencias del ayuntamiento para garantizar la coeducación, la igualdad laboral, la conciliación y la corresponsabilidad. Dos, dar soluciones a la crisis económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19, a quien más ha sufrido las consecuencias, las mujeres. Tener presente el impacto de género a la hora de definir ayudas y acciones específicas con los fondos europeos de lucha contra la pandemia y sus efectos. Tres, situar en el centro de la agencia política la economía del cuidado y reconocer social y económicamente los trabajos vinculados, relacionados mayoritariamente por mujeres. Cuatro, impulsar campañas de tolerancia cero con la violencia machista, especialmente entre la juventud, e informar sobre las herramientas locales y comarcales existentes, el SIAT, algunos más. Instar al Gobierno de la Generalitat a comprometerse en la lucha contra la violencia machista y aprobar con los recursos necesarios un pacto catalán contra la violencia machista. Cinco, luchar contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres, explotación sexual, pornografía, publicidad sexista, sumándonos en la red de municipios libre de tráfico de mujeres y niñas. Sexta, trasladar estos acuerdos al Congreso de los y las diputadas, en el Senado, en el Parlament de Cataluña y a las entidades municipalistas, Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios, y a las entidades y asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres de nuestro municipio.
Gràcies. Obrim torn de posicionaments. Senyor Montanui.
Gràcies, alcalde. Baixi per davant que em comparteixo l'opinió de que una moció d'aquesta importància no hauria de tenir en cap cas cap color polític. Per raons són suficientment entenibles per tots i per les responsabilitats que tots tenim. Dit això, el meu vot és totalment favorable. Gràcies.
Gràcies. Som?
Sí, nosotros creemos que este día es muy importante para la mujer, pero no debemos olvidar de que debemos luchar día tras día para conseguir lo que queremos. Gracias.
Gràcies. Ciutadans?
Sí, Ciutadans, quan no podia ser d'una altra manera, la recolzem totalment. Ja ho hem dit a portaveus i ho mantenim aquí.
D'acord. Gràcies. Decidim, senyora Caler.
I el nostre vot també és a favor i em sumo també al que deia el senyor Montanui, bueno, una llàstima que no l'haguem pogut treballar conjuntament i presentar-la com tot el consistori plegats, perquè penso que és un tema prou important com per donar-li la rellevància que mereix. I res, només convidar-vos a totes les accions i actes que estem preparant pel 8 de març, com el repte esportiu, l'acte artístic que tenim preparat pel 6 de març, les taules rodones que volem que generin molt debat sobre el paper de les dones en espais de lideratge i participació i sobretot també de l'acció que el Comitè de Dones està organitzant pel mateix 8 de març. Gràcies.
Gràcies. No sé si Mari Carme vols comentar alguna cosa més.
No, nada más, solo daros las gracias.
Molt bé. Doncs queda aprovada també aquesta moció per unanimitat. No hi ha més mocions, així doncs passem al punt de precs i preguntes. Senyor Montanui.
No, alcalde, gràcies. Avui no puc aportar res més. Gràcies.
D'acord. Senyora López, som?
No tenim cap intervenció avui. Gràcies.
D'acord, gràcies. Ciutadans?
Si el senyor Tapia no en té alguna, per part meva no n'hi ha cap.
Sí, por mi parte hay varias. En primer lugar, comentarle también al gobierno municipal, a raíz de esa moción de la libertad de expresión, que la libertad de expresión también se defiende en el municipio, no llamando al desorden cuando ciertos partidos, con los que podemos estar o no de acuerdo, hacen un acto político en Ripollet, y desde el gobierno municipal o desde algunas de las figuras del gobierno municipal se llama al desorden. Eso no es garantizar la libertad de expresión, nos guste o no el partido de turno. Por otro lado, también a raíz de los alborotos que se están sucediendo en Cataluña, desde Ciudadanos, mostramos nuestro apoyo al cuerpo de Mossos de Escuadra, que están siendo masacrados no solo en las calles, sino también en las sedes y instituciones públicas. Asimismo, también ya en preguntas, nos gustaría preguntarle al señor alcalde sobre la afectación del coronavirus en el cuerpo de la policía local, si nos puede decir los datos de afectación del virus y al mismo tiempo también sobre aquello, sobre lo que está desembocando el coronavirus en el servicio que está prestando la Guardia Urbana en nuestro municipio. Gracias.
Gracias. ¿Pésase?
Sí, yo tengo dos preguntas.
Adelante.
A ver, una es si está funcionando en estos momentos el servicio de mediación ciudadana, ¿vale? Y la otra es un poco pregunta a PREC, ¿vale? La leeré. Varios vecinos se nos han dirigido preocupados por un tema que es endémico en Ripollet y en muchas otras poblaciones. Viene motivada por el incivismo de nuestros vecinos y vecinas propietarios de perros que no cumplen con las obligaciones como tal en la vía pública. Se aprobó una ordenanza hace unos meses en relación a la convivencia. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno en relación al cumplimiento de la ordenanza? En concreto, ¿cuántas acciones se han realizado a los propietarios de perros que hacen caca en la vía pública y no la recogen? Y en relación a los perros de raza catalogada como peligrosa, que no van atados. Ahora no hay excusas, tenemos la normativa que regula qué hacer y además ya se han hecho campañas de sensibilización. Creo que ya es hora de hacer algo. Por favor, háganlo ya, el pueblo está muy sucio. Gracias.
Següent.
Sí, bona nit. Bueno, ja el mes passat es va aprovar l'ordenança i es va fer també l'exposició pública sobretot de l'ús de vehicles, patinets i bicicletes elèctriques pel municipi. I la nostra pregunta és si des de l'equip de govern s'ha fet el programa de sensibilització que ens havien dit i si la policia municipal, la policia local ha posat alguna multa o no perquè realment continuen fent un mal ús d'aquests vehicles. Van sense cascos, fan servir les vies que no toquen i això suposa un perill. O sigui, no sé si s'ha fet algun tipus d'acció per part de l'equip de govern i també per part de la policia local. Gràcies.
Jo tinc diverses qüestions. La primera, envers el tema de la pandèmia, que aviat farà un any d'aquesta pandèmia per la Covid-19, que ens ha trastocat la nostra vida, la vida dels nostres veïns i veïnes, dels negocis, dels comerços i de l'economia en general. Una pandèmia d'origen sanitària que ens ha posat a prova en molts aspectes i que encara no hem sortit. Una pandèmia on les conseqüències més greus és que on s'ha posat de manifest la major desigualtat econòmica i la conseqüent polarització social que això ha generat. Més precarietat, més pobresa, més atur, l'individualisme, la manca d'opcions també s'ha posat en evidència, el tema de la soledat, i això ha afectat els col·lectius més vulnerables. L'aïllament, que ha tingut greus conseqüències, tant en la gent gran, això com al col·lectiu de dones que han rebut accions de violència de gènere. En el ple extraordinari del mes de juliol es va aprovar per unanimitat el pla de xoc. Bases per a la reparació i recuperació social i econòmica de Ripollet, un conjunt de mesures consensuades en tres taules de treball en representació de tots els grups polítics, en representació del teixit associatiu i empresarial i tècnics municipals. El document va recollir unes 150 propostes. Un document que és viu perquè la situació canvia i que s'ha d'anar analitzant. En aquest mes de febrer, els mitjans de comunicació locals han publicat unes infografies explicant el resultat de les sessions, unes infografies molt visuals i molt didàctiques. S'han fet accions, no ho podem negar, ja s'encarrega l'Ajuntament de fer-ho saber. Les dades hi són, però fins on s'ajusten totes les accions proposades per als agents participants? Revisant el pla de xoc, que no podem oblidar, ha estat aprovat per tots i per totes, on són els resultats reals? 150 accions no estan en el que es presenta aquí a les infografies, perquè no s'ha fet la resta. D'altra banda, altra qüestió és el tema de la utilització del teatre auditori per part de les entitats. Ens agradaria saber quan està previst que les entitats puguin fer servir aquest espai, que entenem que degut a aquesta tercera onada doncs ha quedat el tema limitat. I ara m'agradaria també altra qüestió en relació al CIAP. Ens agradaria saber els recursos i ajudes que existeixen per a les dones maltractades i els seus fills. Si el CIAP atén a dones que no estiguin empadronades aquí al municipi de Ripollet, però que potser sí que tenen relació amb la localitat, o bé perquè treballen aquí, o perquè tenen familiars, o d'altres qüestions, o coneixen aquí, o tenen altres relacions. Després també, si hi ha alguna mena de coordinació del CIAT i els serveis socials perquè es puguin gestionar cases d'acollida per a aquestes dones maltractades i els seus fills en el cas que tinguin i que decideixin canviar la seva vida i començar de nou lluny del maltractador. Ja per últim, si el CIAT compta amb un equip multidisciplinar al respecte. I és tot. Gràcies.
Gràcies. Següent. Senyor Marto, si vostè no té el micròfon apagat.
Sí, deia bona tarda a tots i totes. Tenim dues qüestions que volem plantejar. Una de primeres pel senyor Pablo, perquè donat el fet de aquests moments de la, diguéssim, reivindicació i de la moguda que hi ha amb el tema de llibertat d'expressió, una moguda que nosaltres, com a socialistes, podem considerar bé en alguns aspectes, per exemple, tuits sobre la monarquia o inclús que cremin la bandera i coses d'aquestes, crec que està més que demostrat que són coses que no tenen que anar mai a cap lloc penal. Hi ha altre tipus de tuits tampoc. Però, per exemple, ja que parlen de llibertat d'expressió, senyor Pablo i senyors de Decidim, a vostè els sembla llibertat d'expressió que una senyora de la Falange digui que els jueus són el problema? És també llibertat d'expressió? Igual que el senyor Pablo, Paul Hassel, pues li tira la guia a un periodista de TV3, li fot una pallissa amb un testí perquè no li agradava, la llibertat d'expressió d'aquest senyor queda una mica en dubte, no? I els tuits no els vull ni llegir perquè són vergonyosos. Un que va dedicat a nosaltres, als socialistes, diu: no em fa pena el vostre clatell, socialistes. Bueno, llavors la meva pregunta a Decidim i al senyor Pablo és si aquesta senyora de Falange també té dret a dir que els jueus són el problema. Això m'agradaria que aquesta reflexió pues, la contestessin i consideressin si és o no també llibertat d'expressió, per situar-nos. En segon lloc, la següent pregunta, bàsicament, més que pregunta, ja hem repetit diverses vegades, va pel senyor alcalde, és que en el seu dia ja van comentar el tema de les mocions. Recorda vostè, i a més va fer vostè una intervenció reconeixent en gran part de que era un tema que es tenia que abordar. En el passat ple no vam dir res, però avui ho tornem a reprendre perquè és un tema que tenim penjat, és un acord de ple. Cada dia hi ha més mocions i les mocions no poden ser només un bla, 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 bla. Tenen que ser coses concretes, que segur que moltes ho són, però no ho sabem. I jo crec que és un compromís de tots i no vull repetir el que vaig dir sobre les mocions i sobre altres coses, perquè vostè va fer una intervenció bastant acurada, doncs, dient que sí, que era una realitat, i ens agradaria molt doncs, que retomés això o agafés una vegada i li donéssim plaços en la seva reunió de permanent o quan sigui, per fer una resposta concreta com a mínim, els de, que van de maig a maig, per dir-ho d'alguna manera, o allò que consideri. Això són les dues qüestions que volia plantejar. Gràcies.
D'acord, senyor Tirado? Ah, perdona, senyora Herrera. Sí.
Hola, bona tarda a tots una altra vegada. A veure, una consulta. Al mes de finals de gener, principis de desembre, creiem, van haver-hi uns casos de Covid al mercat municipal. En total van tancar 5 parades. Voldríem saber si després de quan els paradistes han tornat a obrir les parades, si s'ha fet una desinfecció d'aquestes parades i del mercat. Vale? Després, ens trobem que no n'hi ha prou seguretat al mercat municipal quan la gent, bueno, quan anem a comprar, no hi ha prou separació entre parades i la gent s'acumula amb la problemàtica que pot haver-hi ara mateix amb el tema del Covid. I llavors n'hi ha dies que hi ha un agent cívic, que em sembla que és, a la porta, i n'hi ha dies que no controlen l'accés. Vale? També voldria saber si, perquè no posen un sempre, perquè ja dic que sobretot els divendres a la tarda i dissabte al matí és bastant complicat accedir a segons quines parades. I una altra qüestió és, al mercadillo els dimecres passa el mateix. No n'hi ha tot separació de la gent i no n'hi ha seguretat. Després, hi ha una qüestió que no es pot, en teoria no es pot vendre roba amuntegada, ¿vale? I perquè la gent toca i agafa i sí que es continua venent i els paradistes no posen el control necessari perquè això no passi. I voldrem saber quines mesures està prenent l'Ajuntament o prendrà l'Ajuntament perquè tant el mercat municipal com el mercat dels dimecres estigui més segur per tothom. I llavors també voldríem preguntar si des del CAP o des de Salut els han fet arribar algun plan de vacunació per tota la gent de Ripollet i si el seu fer algun espai per una possible vacunació massiva. Gràcies.
Gràcies, senyor Tirado.
Sí, bona nit. Jo tinc quatre preguntes. La primera és referent al col·lector, als col·lectors de recollida d'aigües pluvials que tenim al municipi, que van pel municipi, si s'ha fet alguna acció de manteniment o de neteja i quan es va fer la darrera, perquè ara ve la temporada de pluges i, òbviament, si els imborronals els tenim bruts i els col·lectors també els tenim bruts, tenim greu perill d'inundacions, com ja ens ha passat darrerament no fa molt amb l'efecte del Filomena i ens pot tornar a passar ara si no estan ben mantinguts, no estan nens. M'agradaria saber quan es va fer la darrera actuació, si se n'ha fet en aquesta legislatura alguna o fa 6 anys, si se n'ha fet alguna. M'agradaria saber-ho. També, referent al... Jo em vaig queixar molt de l'estudi que es va contractar per la residència, el segon estudi per avaluar l'impacte de la Covid a Dot Consulting, un estudi valorat en 15.000 euros, més IVA més de 18.000 euros, que ja vaig valorar que el trobava que no era necessari. M'agradaria saber si ja tenen conclusions d'aquest estudi i si ens poden fer un petit resum, les poden comentar aquí al ple, si les volen comentar aquí, si no, si les volen comentar per escrit, per saber exactament quines són les conclusions que hi ha hagut en aquest estudi, que estem molt interessats a saber-ho. I després també, avui he tingut l'oportunitat de reunir-me amb els dos municipals, que estan al Molí d'en Xec, amb diverses persones que són els que els treballen. He tingut l'oportunitat d'estar allà amb ells per veure la situació dels sords, hem passejat per allà, hem estat veient la situació i sí que hem vist que, bueno, que m'ho han comentat, no? I ho hem pogut veure en primera persona, que hi ha molts sords, bueno, molts, alguns sords que ara mateix no tenen activitat, que sembla ser que estan abandonats des de fa mesos, perquè la situació es veu que fa mesos que ningú es treballa. Suposo que hi ha una llista d'espera d'aquests sords i m'agradaria saber per què no s'han donat a les persones que estan en llista d'espera. Si no es fa seguiment de la situació dels sords, o què està passant amb els sords municipals, perquè hi ha diversos sords que estan sense gestionar-se ara mateix i segur que amb la situació de crisi que hi ha al municipi hi ha famílies que encantades anirien a poder-lo treballar. I després també una pregunta recurrent que he fet moltíssimes vegades en aquests 6 anys i és que sempre em contesten el mateix. Veiem si avui tinc una contestació diferent, que s'ho estan mirant, que ho faran, que costa, que el pressupost, que és el tema de la web municipal. ¿vale? El web municipal continua igual que fa 6 anys, ja sabem tots, ho he dit moltes vegades, i ho han dit els mitjans de comunicació, una de les webs municipals, sinó la web municipal menys transparent de tota la comarca, només complim, crec que recordar, un 14-15% dels compromisos. Sí que van dir que s'estaven fent coses, però jo entro i la continuo veient igual que sempre, no veig l'agenda de l'alcalde, no veig moltes coses que altres municipis sí que tenen. Continuem amb una estructura de web molt antiquada i per quan pensen, de veritat, ja posar-la, perquè acabarem el mandat i seran 8 anys i no l'hauran fet. O sigui, és una cosa més de les coses que portem dient fa molt de temps i que no hi ha manera, no hi ha manera de que ho facin. Per més vegades que els hi preguntem, que els hi deixem, que els hi diem aquí públicament, que és algo que els hi diuen els mitjans de comunicació, i no hi ha manera de que posin fil a l'agulla. No crec que sigui tan complicat fer una web nova. Gràcies.
Molt bé. Regidors, regidores que volien contestar alguna qüestió? Val, doncs el que em sortiu aquí per ordre, senyor Eric Plata.
Sí, molt breu. Per contestar la pregunta del senyor Tirado en relació als horts, precisament la setmana passada vam tenir una reunió a Protecció Ambiental per aquest tema. En principi, a nosaltres ens constava que hi havia 6 places d'horts lliures en aquell moment a la zona de Molí d'en Txec, i els tècnics van fer un inventari, es van presenciar allà i realment només hi quedaven 2. És a dir, hi havia les altres que estaven ocupades d'una manera que no sabem qui les ha ocupat i llavors estem mirant. Però realment que estiguin lliures, ens constaven 2. Haurien d'haver-hi 6 per al tema de les baixes que s'han registrat. Però, in situ, van poder contemplar que hi havia només 2. 2 finques d'aquestes lliures. De totes maneres, si vols, tornarem a parlar d'aquest tema i t'escriuré amb més deteniment el procés que hem seguit per poder detectar aquests incidents allà a l'Horta Social que tenim allà al Molí d'en Txec.
Gràcies. Senyora Castillejo.
Bueno, aviam si funciona la connexió i em permet explicar-vos, ja m'avisa que no. Pel que fa al mercat municipal, jo crec que aquesta pregunta sobre la desinfecció ja ens la van fer, si no el ple passat, fa 2, i ja els hi vam... Al mercat estem seguint totes les mesures que ens indiquen des de sanitat, que hi ha un increment amb la neteja, i els comuns, com de les proves. Se m'entén? Veieu que feu males cares?
Seguim, sí. Tornem a tenir dificultats si es va tallant. Sap greu, Pilar.
Contesto per escrit.
D'acord, gràcies. Senyora Guijarro.
Hola, bona tarda a tots i totes. Contestaré al senyor Tirado. Ja tenim la planificació de la web, ja tenim tot el disseny de la nova web i ara estem treballant internament en tot el bolcatge que hem de fer d'una web a l'altra, i abans de l'estiu, cap al maig, hauríem de fer aquest llançament a tota la ciutadania de la nova web, i també paral·lelament estem treballant en la seu electrònica, que si tot va bé el mes vinent doncs portarem aquesta ordenança al ple, i també dic que estem millorant en tots els indicadors de l'Info Participa. Penso que estàvem en un assoliment de per sota el 40%, em sembla, i amb els treballs que estem fent penso que podríem arribar a superior al 60, bueno, entre el 60-70% d'assoliment d'aquests indicadors de transparència. Per tant, esperem que aquest estiu doncs puguem tenir tant la seu electrònica amb més contingut com la nova web, Tirado.
Gràcies. Senyora Muñoz.
Bé, bona nit a totes. Merci, alcalde. Precisament, li contestaré al senyor Tirado. La setmana vinent tenim la presentació d'aquest estudi, vale, per part de govern, i jo suposo que al març contactarem amb vosaltres i amb tothom qui vulgui i estigui interessat per aquest segon estudi. I m'alegra que pregunta per ell, perquè implica que la informació és necessari i que, per tant, aquest estudi era molt necessari. Merci.
Senyora Caler.
Hola, mira, jo contesto a la Sònia. Sònia, com vulguis, quedem i t'expliquem bé tot el servei del SIAT, perquè ara així, o sigui, és complex i et respondrem allà i te l'expliquem tot sencer, vale? O sigui, tant doncs això, com es dona a sortida, si s'ha d'acollir en un espai a dones que estan maltractades, com el servei, com la coordinació que es fa amb serveis socials, el servei que tenim a dintre, doncs les psicòlogues, la jurista, t'expliquem tot el servei, les hores que es donen i dades també, si vols, d'acord? I per una altra banda, sobre les vacunes, avui hem tingut una reunió al Consell Comarcal d'un nou comitè de salut que és que s'ha creat amb les alcaldies del Vallès, bueno, no, la salut pública, no, ens de salut pública i associacions de veïns també i tal, i ens han explicat que el dia 8 de març explicaran als alcaldes el pla de vacunació que hi ha. O sigui que en breu doncs ells estan i a nosaltres ens van informant més o menys dels col·lectius que van tocant, però no tenim cap. O sigui, és una cosa que ve donada i bueno, només és informativa i a nivell coneixement.
Gràcies. Senyor Mor?
Jo, si la Sònia em pot repetir, és que no m'ha quedat clar si és que l'estan utilitzant, si no el poden utilitzar i al final no, si m'ho pot tornar a repetir, sisplau.
El que fa el teatre.
Bueno, tinc entès que les entitats aquests mesos enrere, degut a la pandèmia, no han pogut utilitzar el teatre auditori si volien utilitzar-lo. Llavors, la qüestió que jo plantejava era per quan està previst que les entitats puguin fer servir aquest espai, si serà aviat, no sé, aquest mes, el mes d'abril, si teniu alguna previsió. I abans de tallar, que la Txell diu que puc anar, jo pels meus horaris de feina no podré adreçar-me. No sé si podeu, no sé, contestar-nos per correu electrònic.
Els dimarts a la tarda estem, també, si vols.
Fins quina hora vulguis,
bueno, en tot cas, si em permeteu, sí, Sònia i Txell, sí. Jo crec que no correspon ara
no,
acabar
però, no,
comenteu
però
després
que, dir que trobem l'espai, que no... Bueno, és que vull dir que prefereixo explicar-ho en viu i en directe que no per escrit, però en escrit també, si vols, però que serà més, no?, més que puguem comentar que no un escrit fred, però, bueno, com prefereixis, vaja.
Constància després aquí. Vale, ja està.
Sí, això segur, clar, cap problema.
Senyor Mor?
Vale, doncs sí. El fet és que posar el teatre a disposició de les entitats ha de tenir uns criteris i ha de tenir una manera doncs, de fer-ho i una convocatòria per poder-ho utilitzar. Les normatives són clares, els teatres són espectacles. Ara mateix, avui mateix, hem fet una reunió amb la Diputació de Barcelona per clarificar alguns dubtes en qüestions doncs, més amateurs que no estan contemplades, no?, en les normatives, i en aquest sentit doncs, sí, estem intentant treballar en diferents eixos on el teatre és el ser un dels espais més segurs a nivell cultural, doncs el volem potenciar i el volem doncs, crear programacions a través, com ja estem fent a nivell professional, però també amb la implicació de les entitats de Ripollet, però sí que intentem doncs, fer convocatòries molt, que tinguin un objectiu molt clar, que estigui permès amb la normativa Covid i sobretot també doncs, aquest teatre també el que implica és que la gent pugui assajar i això és també una altra complicació. Llavors, la nostra proposta és d'abril al juliol doncs, intentar posar a l'abast de les entitats doncs, el teatre. Tot i que sí que és veritat que des de les programacions pròpies de l'Ajuntament, com pot ser el 8 de març ha estat doncs, també la jornada de memòria i dignitat, doncs el teatre s'ha utilitzat i hi ha entitats i membres d'entitats que han utilitzat doncs, el teatre. L'únic que segueixen doncs, una mica la programació que en aquests moments doncs, l'Ajuntament està tirant endavant i intenta doncs, ser també comptar amb entitats, però no sempre pot comptar amb totes. Val? Però seguim treballant perquè de l'abril al juliol doncs, les entitats el puguin utilitzar. Ara mateix tenim la campanya escolar de teatre, música i dansa i això també doncs, impedeix doncs, que el teatre es pugui utilitzar al 100%. Ara començarà a mitjans de març. Merci. Ai, no, ara, aquesta setmana.
Gràcies. Bé, doncs per finalitzar per part meva, breument, el tema aquest del mercat, tot i que la regidora Pilar Castillejo ja es farà arribar a més en detall per escrit aquestes situacions, comentar que seguim tots els protocols que diu Sanitat, els que estan marcats. Per tant, són espais segurs. I en cap cas, i ara que també hem de ser curosos amb les paraules que diem, en cap cas, o sigui, es tracta d'espais segurs. I això tothom ho ha de tenir clar i present. La neteja està incrementada, es va fer també el cribatge al personal dels paradistes del mercat municipal quan es van detectar que hi van haver alguns casos a petició del mateix Ajuntament i també, entre d'altres, està en marxa des de fa algunes setmanes el control d'aforament electrònic de tot l'espai del mercat. Però, en tot cas, us ho acabarem desenvolupant per escrit. Pel que fa a la qüestió dels vehicles de mobilitat personal, aquesta campanya, si s'havien posat multes o no, l'ordenança, a títol informatiu, serà vigent ara ja a principis de març. No sé dir-vos concretament el dia específic, però és ja a principis de març. Encara, a dia d'avui, no és vigent per tots els períodes d'exposició pública, publicacions, etc. Hi ha una campanya de mobilitat, especialment d'aquests vehicles, que ja està preparada, ja hi ha els continguts treballats i l'única cosa que falta és acabar-los d'editar i que durant el març ja hi ha previst amb la policia local i amb d'altres mitjans de comunicació locals fer tota la campanya de difusió i sensibilització al respecte. Pel que fa també el que ha preguntat el senyor Tàpia vinculat a casos de Covid a policia, doncs hi van haver alguns casos positius de Covid a la policia local, de forma que vam reorganitzar els serveis que es presta de policia local i no s'ha deixat cap servei sense cobrir. Hi va haver aquella situació, s'ha organitzat i s'està oferint els mateixos serveis que prèviament aquests positius. I ara ja, durant aquesta setmana i aquests dies, doncs ja s'estan donant d'alta diversos agents de la policia local, un altre cop incorporant-se a la seva feina. I d'aquí també reconèixer tota la tasca que estan fent i especialment aquest esforç extra que els agents estan fent durant els últims dies reorganitzant el servei que les exigeix més hores de feina continuada. Comentar també la qüestió de les mocions, doncs li diré també una cosa similar, senyor Martos. Hi ha previst fer-ho a mitjans d'any, abans de vacances d'estiu, aquest seguiment o aquesta valoració conjuntament amb el seguiment de tot el pla d'acció municipal, com així també vam dir. I, per últim, reiterar la qüestió de la web municipal, que s'ha tornat a parlar, està molt madura, està molt avançada, com també s'ha comentat, i per tant també, si us sembla, el que podríem fer és properament també convocar-vos als diferents representants dels grups municipals per ensenyar-vos quin és el model de nova web que s'està fent per tal que ja veieu, és a dir, que ja hi ha un disseny, hi ha una proposta de continguts i ara, com deia la senyora Guijarro, doncs s'han d'acabar de volcar tots aquests i immediatament després publicar-los. Així que, durant aquesta primera part de 2021, jo crec que hi haurà grans i molts avanços en aquest sentit i que tindrem bones notícies al respecte. Molt bé, doncs la resta de qüestions que no han estat contestades i que calen contestar se'ls farà arribar per escrit o en els propers dies o en el proper ple. Molt bé, doncs aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i cuideu-vos.